El primer cafè de Ràdio Estel.
Què tal? Salutacions. Molt bon dia. Aquest dimecres 15 de gener, al primer cafè de Ràdio Estel, parlarem de la comunicació i la transparència en l'Església, especialment sobre temes d'interès públic. Serà en un mirador de l'actualitat amb el nou secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, José María Gil Tamayo, i el periodista i professor Salvador Aragonès. Ja en la segona hora comptarem un dia més amb la secció Naturalment amb el doctor Pros, i també ens visitarà avui la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer de Barcelona, en l'espai Joies de Vida. I a la part final del programa, com sempre, parlarem amb la Núria Ortín, que ens avançarà alguns dels viatges i pelegrinatges que el Club Més Amics està preparant de cara als pròxims mesos, sobretot el de Roma. Tot això i més aquest dimecres en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 2772.
Sara Cruz, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
A partir de fins a les 10 del matí us acompanyarem a la sintonia de Ràdio Estel. Ignasi Miranda, Sara Cruz, i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García i Ferran Capdevila. La redacció, Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez. I a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades d'aquest dimecres.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
La directora gerent del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, felicita el president espanyol Mariano Rajoy per les reformes engegades pel seu executiu.
En el marc de la seva visita als Estats Units i després de veure's a la Casa Blanca amb el president nord-americà, Rajoy s'ha entrevistat amb Christine Lagarde, que ha elogiat especialment la reforma laboral i també de les pensions, els resultats de les quals, segons l'economista, ja es veuen. Segons la responsable de l'organisme monetari, la consolidació fiscal va a bon ritme. En una trobada que ha durat mitja hora, Rajoy ha destacat de la seva banda l'evolució positiva d'alguns sectors econòmics, com per exemple els de l'automòbil. La visita del president espanyol als Estats Units continua amb una entrevista amb inversors, davant dels quals defensarà també la recuperació espanyola amb dades a la mà. I és que justament aquest dilluns el ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, va anunciar un creixement del 0,3% del PIB al quart trimestre del 2013.
Mentrestant, a casa nostra, el conseller de Presidència i portaveu del govern català, Francesc Homs, ha parlat sobre la visita de Rajoy precisament als Estats Units. I és que concretament ha parlat del president Barack Obama i el seu llenguatge no verbal. Sara,
doncs sí,
explica'ns-ho.
Doncs sí, Homs ha descrit la trobada d'ahir entre Rajoy i Obama amb una afirmació. Diu: en política val tant el que es diu com els silencis. A més, el portaveu del govern català ha valorat positivament que el procés sobiranista de Catalunya es colés a la visita de Rajoy a Barack Obama a la Casa Blanca. Homs ha ironitzat sobre aquest tema, afirmant que el procés català deu ser l'afer intern més internacional del món.
Canviem de qüestió. Jean-Claude Trichet defensa que gràcies a la resposta dels bancs centrals i els governs s'ha evitat, atenció, una crisi pitjor que la del 1929.
Doncs sí, a banda també l'expresident del BCE, que ha comparegut al Parlament Europeu, també ha negat haver negociat amb l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, l'adopció de mesures, com per exemple la reforma de la Constitució, a canvi de la intervenció de Frankfurt per calmar les tensions dels mercats.
Canviem de qüestió. L'alcalde de Burgos paralitza les obres de Gamonal.
Les obres que el consistori volia fer al carrer Vitòria havien provocat, recordem, el malestar de veïns i col·lectius del barri, i havien desencadenat disturbs que també van acabar amb diversos detinguts. L'Ajuntament ha fet marxa enrere i, per tant, s'ha compromès a crear un grup de treball per negociar aquest projecte.
Un home d'uns 50 anys mor apunyalat al barri del Raval de Barcelona.
Una disputa entre dos homes ha començat al voltant de les 10 de la nit i ha acabat, per tant, de manera tràgica, com dèiem, amb l'apunyalament mortal d'un dels implicats. Els fets han passat al carrer de la Cera, cantonada amb carrer de la Reina Amàlia, com dèiem, al barri del Raval de Barcelona.
I els sous dels directius van créixer un 7% el 2013, malgrat la crisi.
Segons un estudi de l'Escola de Negocis EADA, les retribucions dels directius han anat en augment durant els últims anys, només amb l'excepció del 2010. Els sous dels càrrecs intermedis, en canvi, s'han reduït més d'un 3%, fins poc més de 36.000 euros. El mateix ha passat amb els empleats. Els seus sous s'han reduït, en aquest cas, un 0,47%.
Ara mateix, passant 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. El president francès François Hollande ha convocat la tercera conferència de premsa del seu mandat per parlar dels temes sensibles que afronta el país. Entre ells, la suposada relació del president amb una actriu francesa.
Ha estat davant de 500 periodistes, aproximadament franquejat pels seus ministres i amb les eleccions municipals, recordem, a la cantonada. L'expectació d'aquesta roda de premsa, però, ha estat considerablement superior a les anteriors. El motiu, la suposada relació del president de 59 anys amb l'actriu Julie Gayet de 41 i l'hospitalització de la seva companya sentimental, la periodista Valérie Trierweiler, just després que es fes pública aquesta notícia. Que el president tingui un amant deixa interrogant el paper de la primera dama, sobretot perquè recordem que no està casada amb el president. A més, un altre aspecte que ha aprofitat l'oposició és que el pis on Hollande i Gayet es trobaven podria ser de la màfia corsa.
No obstant, Hollande ha començat la seva intervenció parlant del seu full de ruta econòmic. El president francès ha remarcat la importància de treballar per sortir de la crisi.
Doncs si en aquest sentit, el govern ha explicat que posarà en marxa un pla de responsabilitat per les empreses. Se simplificarà també la burocràcia, reduirà el cost del treball i es modernitzarà la fiscalitat. Tot, segons Hollande, per crear ocupació i poder rellançar l'economia francesa. Al torn de les preguntes, on s'ha qüestionat Hollande per la seva situació sentimental, el president ha afirmat que els afers privats es tracten en privat en una intimitat respectuosa de cadascú.
I almenys 9 morts a Egipte en la primera jornada del referèndum constitucional.
Els enfrontaments s'han produït a diverses províncies del sud i a la capital del país. Recordem que prop de 53 milions de ciutadans egipcis estan cridats a les urnes per votar en referèndum la nova Constitució. Ahir es va fer el primer dia de votació i avui es farà el segon i l'últim. El text, segons els experts, redueix l'accent islamista i concedeix més prerrogatives als militars. És per aquest motiu que l'exèrcit dona suport a la consulta, igual que ho fan els islamistes. Els germans musulmans, per contra, han fet una crida a boicotejar aquesta votació. Rebutgen tot el procés perquè, segons diuen, ha sorgit de la destitució per part dels militars del president Mohamed Morsi.
I en esports us destaquem avui que hi ha hagut polèmica en el lliurament de la pilota d'or aquest dilluns passat. Fins a 7 seleccionadors han denunciat que el seu vot és diferent del recollit al llistat de votacions que va facilitar la Federació Internacional de Futbol, la FIFA, per la pilota d'or, Sara.
Doncs sí, es tracta d'una informació, Mercè, que ha recollit la xarxa. Per exemple, el seleccionador de Fiji, Juan Carlos Buzzetti, ha assegurat que va donar 3 punts a l'argentí Leo Messi, però que en el llistat de votacions no apareix. Segons aquestes votacions de l'organisme internacional, li van donar 5 punts a Cristiano Ronaldo, 3 a Ribéry i 1 a Lewandowski. No és l'únic cas. Per exemple, l'entrenador de la selecció de Kuwait, Jordan Vieira, va assignar 5 punts a Messi, 3 a Neymar i 1 a Cristiano, però assegura que no va votar el brasiler del Barça, Neymar. I un altre exemple, el seleccionador de la República Dominicana, Domingo Hernández, també ha denunciat irregularitats en el còmput de la FIFA.
Mentrestant, el president de la UEFA, Michel Platini, ha criticat en unes declaracions al diari L'Equip l'elecció de Cristiano Ronaldo com a millor jugador del 2013.
El màxim dirigent del futbol europeu també s'ha mostrat decebut per Ribéry, ja que, segons ell, alguna cosa ha canviat en la pilota d'or d'ençà que també la dona la FIFA.
Doncs canviem de qüestió. L'Atlètic de Madrid tampoc falla a la Copa del Rei, Sara.
Sembla que no, els de Simeone han superat el València, en aquest cas, per 2-1 en la tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei, gràcies als gols de Godín i de Raúl García. Els colchoneros se les hauran ara als quarts de final amb l'equip que guanyi l'eliminatòria entre el Betis i l'Atlètic Club. I recordem que el Racing també va guanyar ahir per sorpresa a l'Almeria per 0-2.
I avui és el torn de l'Espanyol, que lluitarà a 7:45 del vespre a Cornellà al Prat per evitar un altre Alcorconazo, després de perdre per 1-0 en l'anada dels vuitens de la Copa del Rei contra el conjunt madrileny.
Aquesta eliminatòria arriba més en un mal moment pel conjunt blanquiblau. Recordem que ha sumat 2 derrotes seguides en Lliga contra l'Osasuna per 1-0 i el Real Madrid per 0-1.
Els blancs també s'enfronta avui contra l'Osasuna amb l'avantatge de 2 de l'anada.
Doncs sí, es van entrenar ahir al matí de cara a aquest partit, tot i que abans d'exercitar-se, Cristiano Ronaldo va celebrar amb la resta dels seus companys aquest premi de la pilota d'or.
I el futbolista holandès i exjugador del Real Madrid, Clarence Seedorf, de 37 anys, ha anunciat el final de la seva carrera esportiva i la seva marxa al Milan com a entrenador. L'últim any i mig ha jugat al Botafogo, l'últim any i mig.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8:10, Laura Aznar, bon dia.
Hola, bon dia, Mercè.
Ha quedat clar, que és l'últim any i mig que ha jugat al Botafogo, al Clarence Seedorf. Déu-n'hi-do, quan va ser jugador del Real Madrid.
Sí, déu-n'hi-do.
Vinga, Laura, explica'ns la notícia curiosa d'aquest dimecres.
Doncs la Unió Europea ha decidit regular les begudes que es venen, per exemple, la sangria. Aquest nom, el que dèiem de sangria, només es podrà utilitzar quan la beguda hagi estat produïda a Espanya o a Portugal. Aquesta limitació no impedirà que se'n pugui fer en altres països comunitaris, però en aquests casos caldrà que la denominació de la beguda sigui una altra. La paraula sangria només podrà aparèixer com a complement a la denominació beguda aromatitzada a base de vi, seguida obligatòriament del país de procedència. Els estats membres tindran un any per aplicar aquesta normativa, que busca protegir el terme sangria, que és originari d'Espanya i de Portugal.
En clau cultural us destaquem avui que mor el poeta i periodista argentí Juan Gelman.
Doncs sí, ha mort a Mèxic a l'edat de 83 anys. Durant la seva llarga trajectòria va ser guardonat amb nombrosos premis literaris, com el Cervantes el 2007. La seva obra, caracteritzada per l'elevat grau de compromís social i per l'atac a les injustícies, podria ser un reflex de les experiències que li van tocar viure. Gelman va néixer a Buenos Aires el 1930. La seva biografia està marcada per la desaparició d'un dels seus fills, qui va ser torturat i assassinat per militars argentins durant la dictadura. Aquest dolorós episodi cal afegir la desaparició de la seva neta, a qui el poeta va buscar durant 23 anys i finalment va trobar a l'Uruguai, on vivia amb la família d'un policia que l'havia criat. Es va exiliar el 1976 i va viure a Roma, Madrid, Managua, París, Nova York i Mèxic. Va combinar l'activitat política contra la dictadura amb feines per la UNESCO. Els darrers anys els va passar a la Ciutat de Mèxic.
Doncs, Laura, ara tot seguit escoltarem la veu de Juan Gelman amb una cançó anomenada Azul i Vos, juntament amb César Estroquio.
La gloria y demás criaturas que pasan con unidas como aguas de cielo que van a río entrando a mar, o manos que por lados contrarios se hacen una, o sustento que me sustenta, así me sos, como madera en el palito, aunque mayor dolor queda después, y deseo mayor porque crece el amar cuando más se descubre la delicia de vos, y vienen ansias como rayos que abrazan y retardan el morir.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
I serà 9:15. Bon dia, us parla Ignasi Miranda. La sala Puig i Cadafalch de l'Institut d'Estudis Catalans va acollir ahir la presentació als mitjans de comunicació del manifest Unes Humanitats en Futur, que reivindica més cultura humanística en l'educació. El document ha estat promogut per l'Institut d'Estudis Catalans i la Facultat de Teologia de Catalunya i ja s'hi han adherit prop de 400 intel·lectuals, professors i institucions. El president de l'IEC, Joan Domènec Ros, i el degà de la Facultat de Teologia, Armand Puig, van intervenir en l'acte acompanyats per la la filòsofa Victòria Camps i el físic David Jou, dos dels redactors del document. Armand Puig va dir que l'elaboració d'aquest escrit ha estat possible perquè hi ha una preocupació que comparteixen molts sectors de la societat. Joan Domènec Ros va destacar la importància d'una presència més gran de les humanitats en l'educació i la filòsofa Victòria Camps va aprofitar per dir que la nova llei educativa espanyola no fomenta l'aprenentatge de les humanitats. Escoltem el que va dir Armand Puig.
El punt de partença va ser una inquietud sentida per moltes persones i que no cal escatir gaire d'on ve tot això, perquè ho compartim molt tots, que és la preocupació perquè en el nostre món les humanitats no mantinguin la centralitat cultural que necessiten. O sigui, sense centralitat cultural de les humanitats, probablement Europa no seria el que és.
L'objectiu del manifest és recuperar el paper de les humanitats en la construcció cultural del país i promoure'n l'aplicació en el camp de l'ensenyament des de primària fins a la universitat. El document Unes Humanitats en Futur serà lliurat demà dijous a la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, en una presentació pública també a l'Institut d'Estudis Catalans.
Les portades dels diaris d'aquest dimecres s'orienten, s'emmarquen en la visita dels Estats Units i després de veure's a la Casa Blanca al president nord-americà Barack Obama i Mariano Rajoy. Per exemple, el diari ABC titula Rajoy convida els Estats Units a invertir en una Espanya puixant i sana. D'altra banda, el diari La Razón assegura que Rajoy ha assegurat amb poc creixement veurem creació d'ocupació. D'altra banda, canviant de qüestió, el diari El Mundo titula Gallardón pressiona perquè la Infanta faci aquests 70 passos, fent referència a la declaració de la Infanta als jutjats de Palma. I per acabar el repàs dels diaris de l'Estat espanyol, el diari El País titula El Partit Popular s'enroca en una defensa ultrança de la llei de l'avortament.
I seguim amb els diaris de casa nostra. El diari La Vanguardia titula Hollande, silenci privat i retallada. I subtitula que el president francès admet la crisi de parella el dia que anuncia un ajustament de 50.000 milions. D'altra banda, el diari El Periòdic titula Navarro i els crítics del PSC mantenen el pols i subtitula que l'abstenció en la votació de la consulta guanya adeptes però la direcció manté de moment el no. Seguim amb el diari El Punt Avui que titula el PSC s'esquerda i explica que Navarro insisteix a negociar amb l'Estat i amb el PSOE i demana que es convoqui la bilateralitat. I acabem com sempre amb el diari Ara que titula Andalusia i Madrid acaparen el rescat dels ajuntaments i explica que el pla de proveïdors locals destapa que València devia 47 milions en factures fora del pressupost.
Ràdio Estel. Cada dimecres al primer cafè a les 9 i 10 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment Doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviaran nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Ja han arribat les rebaixes d'Hipercor, el moment ideal perquè aconsegueixis tota la moda que necessites.
I amb grans avantatges perquè gaudeixis de preus molt petits.
Com per exemple, perquè es perdona amb talles entre la 38 i la 56 que abans costaven 39 euros, ara només costen 29,99.
No ho deixis passar i aconsegueix a les rebaixes d'Hipercor la moda que vols, el preu que desitges.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Explica'ns el descosit del dia.
Mira, avui l'editorial de La Vanguardia parla de les previsions econòmiques per al 2014 i assenyala que les economies emergents, amb la Xina al capdavant, continuaran creixent, però menys, i la seva evolució estarà lligada a l'impacte financer que pugui tenir l'eventual retirada dels estímuls monetaris milionaris de la Reserva Federal dels Estats Units, país que registrarà un creixement de fins al 4% enfront de l'1% de la Unió Europea i el Japó. Precisament als Estats Units, l'agència Bloomberg i The Wall Street Journal veuen Espanya com un país que torna a interessar perquè produir aquí cada dia és més barat i hi ha moltes empreses que es venen a preus tirats. Ho explica Carlos Elordi a l'article Espanya vista des de l'exterior que publica El Periódico. No sabem si aquesta imatge exterior forma part de la marca Espanya, però sorprèn que mentre l'alt comissionat Carlos Espinosa de los Monteros n'intenta vendre les bondats al círculo ecuestre i diu que Catalunya no té marca pròpia, va el president Rajoy a la Casa Blanca i parla del cas català davant d'Obama. Tal promoció del procés català al cor informatiu del món és típica de les paradoxes hispanes, escriu Jordi Balló a La Vanguardia, en un interessant article sobre la idea de projecció, en què conclou que més que intentar vendre marques pròpies al món, el realment interessant és deixar que les etiquetes te les posin els altres. També parla de la marca Espanya, Francesc Sanuy, al Singular Digital. I a propòsit de les identitats, Joan Barril escriu a El Periódico sobre la memòria selectiva, que ens porta a glorificar els catalans de fa 3 segles amb la commemoració dels fets de 1714, mentre persisteix l'oblit d'uns catalans vençuts que van ser els nostres avis, ara que es compliran 75 anys de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona. Finalment, d'entre els molts articles que parlen de la crisi al PSC, destaco el de Xevi Xirgo al Punt Avui sobre l'obediència deguda, en què conclou que, així com les primàries comencen a ser una pràctica habitual per combinar l'opinió del partit amb la dels electors, i el PSC en farà a Barcelona, les llistes obertes a hores d'ara ja són un clam. Així s'evitaria la barrabassada, segons Rahola, que els aparells dels partits imposin l'obediència de vot als seus diputats, com fa ara el PSOE.
Moltes gràcies, Gabriel. La Mercè et dona pas, i jo t'acomiado avui, eh?
Molt bé.
Vinga, que tinguis bon dia, igualment.
A reveure.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Connectem aquesta hora amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Eva Gómez, molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I per als que vulgueu assistir al concert de Depeche Mode aquesta nit al Palau Sant Jordi, recordar que Transport Metropolitans de Barcelona posa en funcionament a la finalització del concert un servei especial d'autobusos de baixada entre el Palau i la plaça Espanya. Us recordem també que Metro, com tots els feiners, donarà servei fins a les 12 de la nit. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Bon dia. I finalment coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada amb un ambient més fred. Ara mateix tenim 9 graus a Barcelona, 7 a Tarragona i només 1 grau a Lleida i a Girona. Un matí fred perquè els núvols no ens han afectat gaire aquestes últimes hores. Sí que és cert que amb el pas de les hores cada vegada aquests núvols han d'anar més, sobretot de cara a la tarda. Per tant, matí fred però amb grans clarianes i a la tarda més núvols. Al final del dia començarà a ploure una mica cap a les comarques del Pirineu de Lleida. Aquestes precipitacions, les que arribaran de cara al vespre, s'extendran la propera nit i matinada a la resta de Catalunya i demà al matí encara plourà una mica, sobretot comarques del Pirineu, del Prepirineu i a primera hora una mica també a la costa central i a la costa sud. Demà les temperatures mínimes seran una mica més altes que les d'avui, no farà tant de fred com ara a primeres hores. Les temperatures màximes avui situades entre els 12 i els 15 graus aproximadament i demà seran semblants també a les d'avui, grau amunt, grau avall. De cara a dies posteriors es mantenen les temperatures sense gaires canvis i de cara al cap de setmana augmentaria més la nuvolositat, especialment dissabte, quan podríem parlar de precipitacions, sobretot a la meitat est.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 15 al 22 de febrer, Xipre. Descobreix la Mediterrània Oriental amb nosaltres i empapa't de bellesa. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Aconsegueix amb La Vanguardia un joc de 3 paelles a la pedra hispano-suïssa. Fregeix, guisa i cuina a la planxa gairebé sense oli gràcies a la resistent triple capa antiadherent granit. Et deixaran de pedra. Aquest diumenge a la Cartilla. I emporta't el joc de 3 paelles gratis amb La Vanguardia.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet, www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. El mirador de l'actualitat.
L'Església treballa per comunicar el missatge cristià en la seva globalitat i també tot allò que fa i que ofereix al món des d'una voluntat clara d'integrar les seves estructures en aquest món, tenint ben present l'organització social del nostre temps. A nivell mundial, el pontificat de Joan Pau II va marcar un abans i un després en la capacitat comunicadora de la nostra institució després d'anys de més opacitat i secretisme excessiu. Des que Joaquín Navarro Valls va obrir les finestres de la comunicació eclesial, per dir-ho així, com a portaveu de la Santa Seu des dels anys 80, la transparència ha anat a més dins una església on fa només uns dies a Espanya el nou secretari general, José María Gil Tamayo, defensava precisament aquest valor poques hores després de ser elegit pels bisbes ara fa poc més d'un mes i mig. Però l'església, que és també imperfecta perquè està formada per homes, té al davant un repte que no és fàcil, és el d'integrar i intentar comunicar bé allò que fa i que té. Sovint els missatges morals sobre la família, la defensa de la vida i la sexualitat no sempre són ben explicats, com no són tampoc moltes vegades ben entesos o ben interpretats pel conjunt de la societat. Això, unit a alguns posicionaments sobre temes opinables des de la visió cristiana, com és el cas de l'organització política dels pobles i els estats, ha perjudicat igualment, sovint, la comunicació de l'Església. En definitiva, aquesta Església, que ha sabut pujar al tren de les noves tecnologies, les xarxes socials i tots els recursos de la comunicació actual, presenta al món un balanç d'encerts i errors que es percep cada vegada més des de la normalitat i el respecte. Avui en aquest mirador de l'actualitat especial, on parlarem, entre molts altres temes, de la comunicació de l'Església, ens acompanya el nou secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, José María Gil Tamayo. Don José María Gil Tamayo, molt bon dia, buenos días.
Muy buen día a los oyentes de Radio Estel. Cordial saludo a todos.
Igualmente, y feliz año nuevo. Un año intenso para usted que, después de los cambios de las últimas semanas, será seguro distinto.
Pues absolutamente nuevo. Nuevo en el sentido no solo de pasar un año en el calendario con unos nuevos dígitos, sino también en una tarea absolutamente nueva. Para mí, además, inesperada.
És aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Salvador Aragonès, doctor en periodisme, professor de la Universitat Internacional de Catalunya i durant molts anys director d'Europa Press a Barcelona i també corresponsal a Roma. Doctor Salvador Aragonès, molt bon dia.
Molt bon dia.
Pot saludar directament José María Gil Tamayo.
Buenos días, don José María, que no
Buenos
le conozco,
días, un cordial
pero...
saludo, colegas.
Sí, se conocen hoy a través de los micrófonos de Radio Estel. Además, el haber estado en Roma, en el caso de Salvador Aragonés hace muchos años, en el caso de Gil Tamayo, pues más recientemente, por ejemplo.
Sí,
en
pero la, con mucha gente, con muchos periodistas, eso, muchos colegas.
Sí, en el último cónclave, donde usted hizo de portavoz en español.
Efectivamente, con un gran recuerdo y sobre todo con una gran lección aprendida del padre Lombardi.
José María Gil Tamayo té 56 anys i és sacerdot de la diòcesi de Mèrida-Badajoz. Ja havia treballat a la Conferència Episcopal Espanyola com a director del secretariat de la Comissió de Mitjans de Comunicació entre els anys 1998 i 2011. Des del 2006, a més, és consultor del Consell Pontifici per a les Comunicacions Socials. El març passat, a Roma, va actuar com a portaveu espanyol, com dèiem, durant el procés d'elecció del papa Francesc. José María Gil Tamayo ens acompanya, ho hem de dir també, des de l'estudi que hi ha a la Conferència Episcopal Espanyola. Bien, don José María, usted que ha estrenado este cargo de secretario general y portavoz, lo hizo defendiendo la transparencia y también el mensaje de una iglesia más comprometida con los pobres. ¿Cómo está actualmente, según su criterio, y si lo puede comentar brevemente, la iglesia en todo lo que se refiere a su política de comunicación, con sus aciertos y sus errores?
Primero, yo creo que tenemos que seguir avanzando. O sea, yo creo que la comunicación avanza a una velocidad tal, y sobre todo los que ya llevamos unos años sabemos que cada vez es más compleja y es más necesaria, precisamente para hacerse entender. Y hoy cualquier institución pues tiene que construir su propia comunicación institucional, tiene que, y sobre todo una institución como es la Iglesia, que tiene un mandato, o sea, un mandato imperativo de Cristo de evangelizar. Y esto hay que decirlo muy claro, o sea, tenemos que aprender siempre de la comunicación, tenemos el imperativo de usar bien y de integrar la comunicación en nuestro mensaje, o nuestro mensaje en la comunicación. Pero lo hemos hecho desde el principio. O sea, la historia de la Iglesia es una historia de comunicación, y cuando se dice que se ha perdido el tren, hombre, en algunos momentos hemos podido quedarnos desfasados. Pero, por ejemplo, pues en España la institución que inicia los estudios de periodismo, y en estos momentos hay unas 10 escuelas superiores o facultades de comunicación de la Iglesia en España, y es pionera en las escuelas de periodismo, con emisoras de radio. Es decir, la comunicación forma parte consustancial de una institución que quiere llevar un mensaje a la sociedad, en este caso el Evangelio.
Don Salvador Aragonés sí, está asintiendo a lo que dice don José María Gil Tamayo.
Sí, es cierto. Don José María, yo quería preguntarle un tema, digamos, que está muy actual, que es el tema del nuevo proyecto de ley sobre el aborto, que reduce las posibilidades de abortar en España, en relación a la ley anterior de José Luis Rodríguez Zapatero y ahí Naído, ¿no?
Sí.
Se ha creado como una especie de anticlericalismo por parte de quienes no están de acuerdo con reducir las posibilidades del aborto. Y entonces, pues, este anticlericalismo que muchas veces pues insulta a la jerarquía, cree que la jerarquía es la inspiradora de este proyecto de ley, concretamente el cardenal Rocco, dicen que lo ha inspirado y tal. A mí no me consta, pero vamos, no sé si usted tiene más datos. Y después, ¿por qué este fermento nuevo y viejo español del anticlericalismo, por ejemplo, en 4 o 5 iglesias, pues ha habido atentados. En Sevilla, la última, vamos. Yo creo que todas estas cosas que dices, bueno...
Quizás vinculando demasiado el tema de la defensa de la vida a las cuestiones religiosas, cuando son unas cosas que van, digamos, más allá de la dimensión religiosa, ¿no? Seguramente esto de la lucha contra el aborto.
No, ustedes han metido todos estos ingredientes que están en la agenda y están sobre todo en el discurso de determinados partidos políticos. Y yo creo que son cosas distintas. Y algunos ingredientes de estos son de acompañamiento, de distracción, o, bueno, pues para evitar herir al fondo de la cuestión. La cuestión de la ley del aborto es una cuestión lo suficientemente seria como para irnos a lo esencial y no andarnos por las ramas. La primera cuestión es que aquí se está decidiendo sobre la vida de un ser humano. Si aceptamos que es un ser humano desde el momento de la concepción, la consecuencia lógica es preservar esa vida humana. Y esto no desde un punto de vista solo religioso. O sea, lo religioso viene a reforzar, en el caso cristiano, por un mandamiento que es el del amor, que es el distintivo de los cristianos, que no solo es no matarás, sino es una opción positiva por la vida, en todos sus estadios, la vida de todos y toda vida humana. Pero hay una exigencia ética fundamental que es común y que nace de lo que el Papa Benedicto XVI llamaba la gramática de la naturaleza o la ecología humana, para que nos entendamos. Y ahí tenemos que concordar, creyentes y no creyentes. Y esa es la esencia del discurso. Es decir, si yo voy a matar a un ser humano, si hay excepciones, entonces ya estoy rompiendo una regla esencial de la convivencia y una regla esencial de humanidad.
O sea que no está de acuerdo con el nuevo proyecto de ley, porque sigue considerando
No caigamos nosotros en la conclusión inmediata. Es decir, yo estoy, más aliviado con este proyecto, anteproyecto de ley, que es todavía un anteproyecto, que con la actual ley de despenalización del aborto en España, con la ley AIDO, que está en unas posiciones diametralmente opuestas a un pensamiento de una ética basada en la ley natural y a una concepción cristiana de la vida. O sea, dicho esto, estoy más aliviado en cuanto que ha habido un cambio de enfoque. Un cambio de enfoque que es pasar de una ley de plazos a una ley de supuestos. Estoy también más aliviado...
Y elimina el derecho del aborto.
Claro, y desde una concepción de la mujer con una serie de derechos de diseño, como es el derecho a abortar, cuando no es un derecho humano, cuando es un drama, es una tragedia y la primera víctima es la mujer, aparte del nascituro. Entonces, pasar de ahí a una concepción, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo de protección del nascituro, que la Constitución ampara en el artículo 15, el derecho a la vida, pues entonces es un cambio de enfoque y quizás por primera vez se da esta tendencia en Europa de cambiar esa percepción de considerar o de una dinámica de considerar el aborto como un medio anticonceptivo y un derecho de la mujer a otra dimensión, que es la dimensión de protección a la vida y tratar de conciliar en cuestiones de conflicto de derecho a la vida y de salud de la mujer.
Por tanto, es un cambio positivo, digamos, de alguna manera.
Es un cambio positivo, pero de principio, o sea, nadie, como dijo Juan Pablo II en su primer viaje a España, concretamente en Madrid, nadie puede legitimar la muerte de un inocente. Si esto lo saltamos, entonces ya entramos en una dinámica en la que el poner coto en determinadas cuestiones nos va a ser muy difícil. El primer afectado es la ecología humana, la propia vida humana.
Sí, y la conferencia episcopal, me imagino que
hará algún pronunciamiento
sobre...
Bueno, aquí vamos a otra cuestión, que es la cuestión de injerencia o no injerencia. Mire usted, si el espacio público solo se da entrada a quien tiene el carnet político, una institución política, lógicamente, la Iglesia, sería una sin papeles en el ámbito público. Si el ámbito público se entiende en un sentido más democrático y en un sentido más social como sociedad civil, donde los actores, que no son única y exclusivamente los del poder político, de los partidos políticos, porque la sociedad es más rica, la Iglesia tiene una palabra que decir. Sobre todo tiene una palabra que decir de cara a unos ciudadanos que en su inmensa mayoría son católicos, a la hora de iluminar sus vidas en las circunstancias concretas en las que se desenvuelve. Ahora, nos alcaemos que es Inquisición, que si están influyendo, que si una extrema derecha... Que... Mire usted, la cuestión del aborto no es una cuestión de izquierdas o de derechas, es una cuestión de humanidad. La defensa de la vida no es una cuestión de tintes políticos.
Queda clarísimo, nos lo decía, se lo comentamos a don José María Gil Tamayo, nos lo decía hace pocos días precisamente el cardenal Luis Martínez Sistá, que esto mismo que usted está diciendo, que no es de derechas ni de izquierdas el tema del aborto y la defensa de la vida. Avui parlem amb José María Gil Tamayo, portaveu i secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, però no volem parlar només d'avortament i de defensa de la vida, sinó de molts més temes, també compartint taula amb el periodista Salvador Aragonés. Volviendo brevemente, como pequeño inciso, al tema de la comunicación, usted habló de transparencia en una de sus primeras intervenciones ya como nuevo secretario general del Episcopado Español. Transparencia y apertura al mundo y a la sociedad española. ¿Cree que aquí podemos hacer como Iglesia un poco de autocrítica, pensar en aquello que se puede mejorar o en aquello en lo que nos hemos podido equivocar como Iglesia?
Yo creo que tenemos que aprender, lo dicho desde el comienzo, y la comunicación es una ciencia, ¿eh? Y yo vivo esa doble de realidad de comunicador y de sacerdote. Y he aprendido, entre otras cosas, en el último cónclave, en toda la tarea comunicativa, que teníamos que hablar y comunicar pues a unos 5.700 periodistas acreditados de algo que, con su propia palabra, cónclave es cerrado, y antes, pues sesiones que eran secretas. O sea, y yo creo que se ha hecho bien, al menos así lo ha percibido la profesión. Ahora, ¿cómo hay que comunicar? Pues hay que comunicar manteniendo la identidad. Hay que comunicar diciendo lo que se puede decir, y cuando no se puede decir, pues se dice no puedo decirlo. ¿Por qué? Porque el propio comunicador, como mediador social en el derecho a la información, y el propio público entiende que no solo las personas tienen derecho a una privacidad, sino también las instituciones. Cuando se ponen unas reglas de juego comunicativas y las pactamos, las aceptamos, se juega limpio. Cuando no, entra por una parte el rumor, entra el posicionamiento ideológico, que bueno, es legítimo desde las instancias comunicativas con su propia línea editorial, pero las reglas de juego son las mismas para todo. Y ahí también la Iglesia se aplica el deber de transparencia, aunque a veces sea incómoda, y el comunicador y las empresas periodísticas se aplican la honestidad y la coherencia informativa de no mezclar opiniones con hechos.
Don José María, veo que usted está muy puesto en estos temas de, yo lo digo como profesor de periodismo, en lo teórico y en lo práctico del periodismo, está bien instalado ahí, pero yo voy al, y por lo tanto en el tema este voy a una cuestión inmediata. Dentro de 2 meses va a haber una renovación en la Conferencia Episcopal. Es decir, yo quería preguntarle...
Cambio seguro en la presidencia, por ejemplo, porque agota sus mandatos el cardenal Rouco.
Bueno, de momento ya ha habido una, que es el nombramiento del nuevo secretario general, que es usted.
Aquí tenemos al protagonista.
Me gustaría saber, en esta renovación, el Vaticano en estos momentos, que parece seguir otra línea, según los criterios del Papa Francisco, de servir y no intervenir, si el Vaticano, digamos, tiene una posición frente a lo que debería ser la próxima Conferencia Episcopal Española, o el, en fin, digamos, la Conferencia Episcopal no, porque son los obispos y...
Pero son los que eligen.
Lo
sí.
que, la línea de la Conferencia Episcopal Española.
Hombre, yo creo, los obispos tienen un medio fino, y saben coger los tonos eclesiales, y sobre todo, por propia esencia, el obispo, quien es obispo, vive en comunión con sus hermanos obispos y sobre todo con la cabeza del colegio episcopal, que es el Papa. Con lo cual, ese digamos, coger onda, yo creo que, o coger el tono, yo creo que lo tienen perfectamente asumido los obispos españoles con todos los romanos pontífices con los que les ha tocado. Y bueno, yo creo que en esa línea están. Y el Papa pues da el libreto con la partitura, lo tenemos en su encíclica, en su primera encíclica, y Lumen Fidei, y lo tenemos en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es además programática. Los obispos españoles están en esa línea. Y además tienen una oportunidad de manera directa de escuchar al Papa Francisco, lo harán pues en la visita al Límina, que tienen pues dentro prácticamente de un mes, donde todos los obispos españoles se encontrarán con el Papa Francisco y recibirán su palabra primero por grupos. En concreto, uno de los días está asignado a que el Papa reciba a los obispos de la provincia eclesiástica de Tarragona y los obispos de la provincia eclesiástica de Barcelona, es decir, las diócesis de Cataluña, y o sea, específicamente a ellos, y luego a toda la conferencia episcopal también otro día.
Otro día. Esto será cual, antes de la plenaria, ¿no? De todas formas.
Eso es antes de la plenaria. Y la renovación de los cargos en la conferencia episcopal española viene marcado por sus propios estatutos y por los propios tiempos. Ahora toca, pues, en el mes de marzo, una asamblea electiva, donde saldrá el nuevo presidente. También saldrá el vicepresidente y los presidentes de las comisiones episcopales. Y bueno, pues
es lo que esperamos, ¿no?
Es lo bueno, que toca, además.
Es lo que toca. Ya veo que estas visitas al Límina darán mucho de sí. Vamos.
Ya veremos si en algún aspecto pues condicionan. Por ejemplo, el perfil del nuevo presidente es un poco lo que marcará, ¿no? La posibilidad de candidatos. No sé si usted ha pensado en algún perfil o...
Bueno, pasa, yo puedo pensar perfiles, pero no me toca a mi departamento. Eso es una facultad exclusiva, y gracias a Dios es la mejor, que es del Papa, ¿no? Elegir a los que hacen cabeza en una iglesia particular, en una diócesis, y en este caso pues en las diócesis que está con la renuncia presentada de sus pastores, y además pues en nuestro país ya el rey renunció en 1976 a ese privilegio de presentación, gracias a Dios.
Sí, evidentemente. No, yo me refería también, por supuesto, los pastores diocesanos los nombra el Papa después de un proceso de consultas bajo secreto pontificio, pero me refería sobre todo a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española.
Bueno, pues son los obispos. Yo tengo la Conferencia Episcopal Española, no soy obispo y solo tengo por estatuto voz y no voto.
Por tanto, usted informará de lo que pase y ya está.
Exactamente.
Sí, ha visto esto que ha dicho recientemente el Papa, ¿no? Dice, menos monseñores y más pastores con olor a oveja, ¿no?
Bueno. Yo creo que a eso nos apuntamos todos, don José María, ¿verdad?
Bueno, los laicos toca, seguro no, que nos apuntamos.
No, sí. Nos toca todo a todos, y el Papa yo creo que da un ejemplo maravilloso de esa cercanía y de ese mostrar pues ese rasgo de la misericordia de Dios y de ir con ese alivio a la gente, demostrar una iglesia samaritana y misericordiosa.
Una última cuestión sobre los cambios episcopales.
No, yo quería pasar ya a otro tema, que es cómo calificaría don José María el distinto tratamiento, al menos así se ha visto en Cataluña, del Vaticano en la fiesta de la familia. Es decir, aquí vino un enviado especial, el presidente del Consejo de la Familia, y en cambio en Madrid pues no parece que tuvo tanta resonancia, tanto por las palabras del Papa como por la representación del Vaticano en este evento.
Nos referimos sobre todo a lo que han sido muchas interpretaciones, don José María Gil Tamayo, de lo que ha sido esa fiesta y de lo que ha sido en Barcelona y en Madrid. Recordemos que Madrid fue pues en la calle con mucha gente, una misa multitudinaria, y aquí fue en la Basílica de la Sagrada Familia conectada con Nazaret y Loreto, una especie de red que ha querido crear el Papa.
Sí. Bueno, yo creo que son cosas distintas. Vamos a ver. Yo primero, como periodista, soy partidario de eventos, los justos y necesarios, pero los necesarios bien comunicados y bien visibles. Y yo creo que los creyentes necesitamos hacer manifestación en el espacio público, no solo con la procesión devocional, sino también con la manifestación pública de un acto de culto o de un acto, pues digamos, festivo, de realidades vivas en la Iglesia, como son la familia, para que, entre otras cosas, dar visibilidad ante la opinión pública de que la gente no vive una fe en las sacristías y no vive una fe solo en la intimidad de sus conciencias, sino tiene todo el derecho del mundo a manifestar sus convicciones en el espacio público al aire libre. Eso creo que es importante en cualquier sitio, desde las Jornadas Mundiales de la Juventud a cualquier realidad de Iglesia. Y en esa línea está la celebración del Día de la Familia en Madrid, que está organizado por la Provincia Eclesiástica de Madrid, a la que se unen otros obispos de otras diócesis. Pero tiene un cariz fundamentalmente diocesano en cada diócesis. Lo de Barcelona, es que ustedes tienen un regalo del cielo por manos de un genio y de un santo, que es el templo de la Sagrada Familia. Eso no se lo puede saltar nadie. Yo tengo un sueño en que todo el mundo se dé cita al menos una vez al año en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Es que eso
bueno,
no
aquí
lo
hay
tiene.
Algunos, claro, eso algunas no, voces.
Es que eso no lo tiene, eso no lo tiene, eso no lo tiene nadie en el mundo. Y como ustedes mismos han apuntado, estamos en un proceso sinodal. Uh-huh. En un proceso a dos sínodos sobre la familia, uno extraordinario en este año, en octubre de 2014, y otro en el año que viene. Y la Santa Sede ha querido pues que no solo sea el acto, pues primero la toma de pulso a la realidad de las familias en las diócesis mediante ese cuestionario que están elaborando, ¿sí?, sino también sea un momento de oración y de preparación. Y ha querido unir tres santuarios especialmente significativos en ese sentido en el mundo católico. Por una parte, Nazaret, que es la casa de la Sagrada Familia. Uh-huh. Dos, Loreto, donde la tradición pone que fue trasladada a la casa, el santuario de Loreto en Italia, y el gran signo arquitectónico de la Sagrada Familia en la modernidad contemporánea, que es la maravillosa Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Y en esa red de oración ha mandado a unos enviados el Papa, pero en años anteriores ha mandado y había un cardenal, pero el rango no se da por quién envía, sino son realidades distintas que coinciden en un día sobre una misma temática, pero pertenecen a órdenes distintas. Yo creo que no se debe confundir.
Por tanto, esas interpretaciones en la línea de que si el Papa se acercaba más a la Iglesia
pues,
en Cataluña...
Pues es un contagio político que tenemos pues de ver toda la realidad en esas claves. Pero bueno, eso tenemos, y sobre todo a los periodistas nos va bastante esa clave dialéctica, ¿no?
Avui parlem amb José María Gil Tamayo, nou secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola. Ens acompanya des de l'estudi de la seu de l'Episcopat Espanyol a Madrid, i aquí a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona també tenim la presència del periodista Salvador Aragonès. Una de las últimas cuestiones que le queremos hacer a don José María Gil Tamayo, y no es que queramos poner a prueba su capacidad comunicativa, que es muy brillante, lo sabemos seguro, pero hay una cuestión, como usted sabe, que en Cataluña está muy presente en el debate político, que es su futuro y esta famosa consulta que no sabemos si se realizará o no. A mediados de diciembre, justo después de que Artur Mas anunciara esta consulta con fecha y pregunta, usted hacía una declaración en nombre del Episcopado Español claramente o visiblemente contraria a esta convocatoria. ¿Cómo puede explicar la Iglesia en España un posicionamiento como este u otros, aunque fueran de signo contrario, sobre un tema que es opinable, el de la organización política? A veces quizá o no se explica bien o la sociedad no lo entiende bien lo que dice la Iglesia en estos temas.
Mire, yo les he dicho antes que soy portavoz y digo, cuando no sé de una cosa, digo que no sé, y cuando pero lo de menos es mi opinión. Mi opinión es la de un sacerdote, mi opinión es la de un cristiano de a pie, que en este caso soy portavoz. Y aquí ustedes me llaman porque soy portavoz de la Conferencia Episcopal. José María Gil en sí no tendría ninguna relevancia.
Entonces, también yo podría opinar a nivel personal,
sí,
por supuesto.
Pero bueno, no es el caso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo lo que hice única y exclusivamente es repetir, porque no puedo hacer otra cosa, lo que la Conferencia Episcopal Española ha fijado en unos textos, que es una instrucción de la plenaria, asamblea plenaria de noviembre del 2002, y al mismo tiempo en otra asamblea plenaria en el 2006 y en una declaración de la Comisión Permanente de octubre del 2012. Sola y exclusivamente en ese sentido de la unidad como una opción, la opción del bien común. Yo no entro simple, porque esa es mi misión, o sea, nadie me puede pedir más en este sentido. Lo que sí digo también, que los pastores con potestad directa ordinaria en sus diócesis son, en este caso en Cataluña, son los obispos de las diócesis de Cataluña. Uh-huh. O sea, entonces son los que tienen que opinar. Yo lo único que puedo decir, usted me pregunta qué ha opinado la conferencia o qué ha dicho la conferencia, pues mire, ha dicho esto, esto y esto.
Aquí, la opinión de la conferencia, dentro de su voluntad integradora, pues no siempre...
Y sobre todo, yo quisiera destacar
sí.
Una llamada que quizá nadie se ha fijado en estos puntos, al diálogo, a la unidad, a la consideración en esa clave de comunión y de solidaridad.
Pues, por supuesto, recogemos y si hace falta nos sumamos a la autocrítica cuando a veces no sabemos ver cosas importantes que también se dicen, por supuesto. No, me refiero que lo que le decía don José María es que hay temas opinables donde a veces ni los mismos obispos coinciden, ¿no? En temas, pues eso, de organización social o política de un país.
Pero a mí no me interesa, mire, no puedo entrar a valorar. Yo, cuando el otro día me preguntaban por la opinión de un obispo, yo no valoro, como portavoz, no puedo valorar las opiniones de un obispo.
Avui amb José María Gil Tamayo hem tractat molts temes, però evidentment, com vostè sabe, don José María, pues lo más importante es la misión de la Iglesia en esta España diversa, donde tenemos un compromiso evangelizador y también social. ¿Qué es lo que usted expresaría como deseo para este año 2014 en aquello que, por supuesto, es fundamental para la Iglesia, que es la transmisión del mensaje de Cristo y también el compromiso con los más pobres, dentro de este espíritu que nos marca también el Papa Francisco?
Pues mire, hay un sueño, que es el del Papa Francisco, que lo manifestó en el primer encuentro con los periodistas, y que los colegas acordarán. ¿Cuánto desea una iglesia de los pobres para los pobres? Esos pobres tienen muchos rostros en las periferias humanas, desde el rostro del defensa de la vida en el nascituro, a la mujer que vive esa tragedia, hasta la soledad de los ancianos, el desempleo de los jóvenes y de tantos parados en este país, los 2 millones de familias donde no entra nada en sus casas, hasta tantas y tantas realidades donde la Iglesia está haciendo una labor, y que esa Iglesia es una Iglesia completa que va desde las parroquias a los obispos, no instituciones separadas. Desde ahí a una opción por la fraternidad con la que el Papa nos invitaba en su mensaje de la paz, entender la fraternidad, a una Iglesia que está en el signo positivo, que es el signo de la cruz y que es el signo cristiano. Por antonomasia, el signo cristiano no es la espada, el signo cristiano es una cruz, y una cruz es el signo más, y este es un mal.
Doncs, José María Gil Tamayo, portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, hem compartit uns minuts. Ha estat un plaer, un placer, don José María Gil Tamayo, haver estado con usted en estos minutos. Y para terminar, le pedimos también unas palabras dirigidas a nuestros oyentes, que son mayoritariamente de la Iglesia en Cataluña, una Iglesia que aquí, en las diócesis con sede en Cataluña, se lo confesamos con toda franqueza, vieron con muy buenos ojos su elección. Nos lo han dicho algunos obispos también.
Bueno, yo personalmente tengo familia en Cataluña.
Estupendo.
Y luego, pues, por mi trabajo y por mi trayectoria sacerdotal, he tenido amistad, una profunda amistad con el bispo Carrera. Uh-huh. Y tengo amistad personal con la mayoría de los obispos de Cataluña. Otros son más jóvenes y yo ya no estaba en la conferencia y tengo menos trato, pero con algunos tengo un trato de especial amistad. Y desde el doctor Martín Alanis hasta, bueno, pues he trabajado mucho. La comisión de comunicaciones en la que he trabajado ha sido muy catalana siempre. Y me he sentido en casa en Cataluña siempre. O sea, yo no tengo, digamos, ninguna barrera en mi cabeza ni con Cataluña ni con ninguna. Pero en Cataluña tengo un cariño especial, eso sí tengo que decirlo. Y no me entiendo sin esa amistad, con esos buenos amigos, con un gran seny en todos ellos.
Doncs moltíssimes gràcies. Nosaltres també ens hem sentit avui com a casa, perquè d'alguna manera una part de l'entrevista també és a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid, des d'on ens ha acompanyat José María Gil Tamayo, secretari general de l'Episcopat. I va dir-li mucha suerte, però quizá no és la palabra adequada. Muchos ánimos en este año 2014 y cuente con todo nuestro apoyo en su trabajo, que es importante, el apoyo de los medios de comunicación y particularmente los propios de la Iglesia. Pienso que le pueden ayudar mucho.
Muchas gracias y un cordial saludo.
Gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Radio Estel.
Cada dimecres al primer cafè a les 9 i 10 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Música.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Sembla que ara les coses són millors que abans.
Per exemple, a Hipercor tens un televisor LED de 32 polzades Panasonic Smart TV que abans valia 479 euros, ara per només 399.
A Hipercor trobaràs centenars d'articles d'electrònica i electrodomèstics amb preus millors que els d'abans.
Electroofertes d'Hipercor.
Ràdio Estel.